Bon dia. La Generalitat vol fer un mapeig de la Garrotxa per descentralitzar el desenvolupament industrial i garantir el creixement dels territoris.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Que hi ha més inversions que coneixement dels terrenys que tenim. És a dir, ens trobem en què se'ns demana informació i en canvi no tenim del tot cohesionada la nostra informació a nivell de Catalunya. És a dir, els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, les àrees metropolitanes, les regions, han sigut molt geloses d'aquesta informació, no amb mala intenció, no amb mala intenció, però ara necessitem, per poder executar aquestes arribades d'aquestes inversions, saber què tenim a tota Catalunya. I això farà que Catalunya creixi de forma, insisteixo, descentralitzada, i això serà bo per tots, sense cap mena de dubte.
Són declaracions durant aquest cap de setmana als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, que considera que per donar sortida a la demanda creixent que hi ha, primer cal conèixer la situació de la zona. El conseller també ha anunciat que la capital de la Garrotxa serà la seu de la propera edició de la trobada de la xarxa de turisme de Catalunya. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat, també centrada en la Fira de Sant Lluc que s'ha celebrat a casa nostra aquest cap de setmana. Repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 21 d'octubre de 2024.
El dia en 4 minuts.
La Fira de Sant Lluc d'Olot, com dèiem, es va omplir de visitants al centre de la ciutat. La ramaderia, el dibuix i els vehicles van ser els pilars de la Fira multisectorial amb més història d'Olot. La Fira s'ha sumat aquest any a un programa de gairebé un centenar d'activitats complementàries, un 25% més que l'any passat. Santi Reixac diu que té el compromís de l'anterior govern de la Generalitat perquè la Garrotxa mantingui les partides econòmiques, tot i no estar inclosa en la nova llei de muntanya. Està previst que aquesta llei s'aprovi a principis de l'any vinent. Durant aquesta setmana s'afegirà una parada del TPO a la nova oficina al Servei d'Ocupació de Catalunya ubicada a Les Mates. L'Ajuntament d'Olot ha modificat lleugerament la línia LA i ha decidit afegir una parada en aquest punt de la ciutat quan el bus vingui de l'Avinguda Pere Badosa. Eva Durban rep les ales a la cultura. La coreògrafa ha estat reconeguda per l'Ajuntament d'Olot per la seva trajectòria i per la promoció de la dansa que ha fet a la ciutat i en especial en el camp de la dansa inclusiva. En aquest informatiu l'escoltarem. En esports, un gol de Juaco al minut 93 fa justícia a l'estadi municipal. La Unió Esportiva Olot va empatar in extremis contra el Sant Andreu després d'un molt bon partit de futbol. Els olotins, en moltes ocasions a la segona meitat, van mereixer sumar almenys un punt contra el líder i allargar així la ratxa d'invencibilitat que ara ja és de 5 jornades. En hoquei patins, l'hoquei Olot es veu superat pel Club Patí Manlleu i cau a l'estrena a la Lliga per 3-6. Els olotins sempre van anar a remolc i no van estar gens encertats des de la bola aturada. Fins a 5 faltes directes no van transformar. En tenis taula també va les notícies perquè el Club Tenis Taula Olot va encaixar la tercera derrota de la temporada a Prigó per 4-1. Els olotins van anar a remolc davant el vigent campió de la Superdivisió. L'Olot ara torna a casa per rebre aquest divendres a Linares. I tancarem l'informatiu parlant de lectura, perquè potenciar i crear el gust per llegir a través dels clubs de lectura. Aquest curs, la llibreria ISOP ofereix 4 clubs de lectura per a infants i joves i diverses propostes per a adults. Des d'Olot Televisió i Ràdio Olot hi hem assistit a un d'ells.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Els comuns exigeixen que el govern reflecteixi als pressupostos l'augment de la demanda de cursos de català. Mena espera que el fiscal general no dimiteixi per no cedir els qui volen fer caure Sánchez, segons ells, amb intoxicacions. El Consell de Ministres aprovarà demà el conveni per la construcció dels nous accessos al port de Barcelona. La firma de l'acord per les noves entrades sud de la infraestructura s'assignarà el 15 de novembre. El govern respecta el resultat de la consulta d'Olost i aposta per obrir un diàleg llarg amb els pobles del Lluçanès. Xavier Amor diu que parlarà amb tothom per afrontar el futur de la comarca amb l'objectiu de millorar els serveis. En successos desmantellen un grup per falsificar documentació destinada a obtenir il·legalment permisos de residència a Espanya. Mossos i Policia Nacional van detenir 3 persones a Cornellà de Llobregat el passat 9 d'octubre. A la pàgina internacional, Meloni prepara un decret per poder deportar migrants després del revés de la justícia. La primera ministra vol esquivar així la justícia per mantenir el polèmic pla de deportació a Albània. I tercera apagada total a Cuba, que ja deixa escoles tancades i el país en alerta per l'huracà Òscar. La majoria de les llars no tenen electricitat ni tampoc aigua corrent perquè no funcionen els motors de bombeig i el trànsit d'internet ha caigut en picat.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després d'un cap de setmana estable, amb temperatures molt més altes ja, sobretot ahir, 26 graus a Medinyà, també a Calonge, 24 a Olot, 21 en el cas de Vic, o per exemple a Camprodon, màxima 22, la mínima freda 3 graus, 6 de mínima tant a Vic com a Olot. Doncs bé, avui es recupera la temperatura mínima, pot pujar un grau o dos, això vol dir que farà fresca, una mica de fred al Pirineu, però en cap cas temperatures sota zero, seran temperatures positives, entre 2 i 6 graus aproximadament, tant a les valls com a les muntanyes, Ripollès, Cerdanya especialment. I a la resta, mínimes al voltant de 7, 8, 9 graus a l'interior, 12, 13, 14 cap a la costa i de dia ambient suau. Novament, semblant ahir, per tant, màximes en general dels 22 als 24 o 25 graus. Hi haurà una mica de núvols, núvols baixos i al matí humitat, boirina i també boira. Boira que pot afectar especialment Osona, la plana de Vic, i no descartem altres sectors. De fet, tant al matí com a la tarda es mantindrà aquest dia mig ennuvolat, núvols baixos amb intervals de sol, de clarianes, no preveiem pluja i demà exactament igual, no canvia la temperatura, potser la costa baixa un parell de graus de dia i destaquem doncs, aquest cel variable, mig ennuvolat, potser més carregat de núvols de cara a la tarda i al vespre cap a la Costa Brava, en principi sense pluja. A mesura que avanci la setmana, hi ha una situació probable de llevant que ens pugui portar pluja cap a dijous, tarda o divendres. Aleshores sí que podria arribar pluges. De moment, encara aquesta possibilitat no es veu gaire clara. La setmana ens vindrà marcada per unes temperatures estables, ni molt altes ni molt baixes.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 21 d'octubre de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de la Generalitat que vol fer un mapeig de la Garrotxa per descentralitzar el desenvolupament industrial i garantir el creixement dels territoris. Ho ha dit aquest cap de setmana a Olot el conseller d'Empresa i Treball. Miquel Samper considera que per donar sortida a la demanda creixent que hi ha, primer cal conèixer la situació de la zona. El conseller també ha anunciat que la capital de la Garrotxa serà la seu de la propera edició de la trobada de la xarxa de Turisme de Catalunya. Ens en dona més detalls el nostre company, Aniol Puigvert.
Coincidint amb la celebració de la Fira de Sant Lluc d'Olot, el conseller d'Empresa i Treball ha visitat per primera vegada la ciutat. Ha destacat el potencial turístic que té, però sobretot ha volgut deixar clares les oportunitats que pot generar per a altres sectors. Però per fer-ho necessiten saber de quin sòl industrial es disposa i quines possibilitats de desenvolupament pot oferir la comarca per a aquelles empreses del territori que vulguin créixer o aquelles que s'hi vulguin instal·lar.
Que hi ha més inversions que coneixement dels terrenys que tenim. És a dir, ens trobem en què se'ns demana informació i en canvi no tenim del tot cohesionada la nostra informació a nivell de Catalunya. És a dir, els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, les àrees metropolitanes, les regions, han sigut molt geloses d'aquesta informació, no amb mala intenció, no amb mala intenció, però ara necessitem, per poder executar aquestes arribades d'aquestes inversions, saber què tenim a tota Catalunya. I això farà que Catalunya creixi de forma, insisteixo, descentralitzada, i això serà bo per tots, sense cap mena de dubte.
El conseller considera que cal descentralitzar l'activitat econòmica i portar a les comarques aquelles empreses que no necessiten tenir a prop el port o l'aeroport. En aquest sentit, ha posat la Peu de les Mates com a exemple de cohesió empresarial i el Garrotxa Tech com a element per retenir el talent.
La gent coneix Olot doncs, per la seva cuina i pels volcans, però no és així. La indústria olotenca, no sé si ho he dit bé, és olotina, és molt important i el que volem és que es consolidi i que creixi. En aquest sentit, per exemple, ens ha sorprès molt positivament i molt gratament al saber doncs, que hi ha una iniciativa d'uns joves doncs, que han apostat pel Garrotxa Tech en el sentit doncs, de consolidar o d'intentar generar uns camins cap a la indústria 4.0 i això és molt important. Per tant, si són capaços de tenir talent, retenir-lo, tenir terrenys i són capaços de consolidar aquestes, insisteixo, tradicions industrials, segur que en portarem més.
Miquel Samper ha avançat també que la propera edició de la trobada anual de la xarxa de turisme de Catalunya es celebrarà l'any vinent a Olot. Tindrà lloc el 10 i 11 d'abril. La iniciativa coincidirà amb l'any de la gastronomia mundial a Catalunya.
Es tractarà molts temes, però per suposat es tractarà el tema de la cuina volcànica, es tractarà el tema de l'enogastronomia, i heu de saber també que no és menor que es faci aquí, és a dir, una trobada de la xarxa d'oficines de turisme, n'hi ha 240 a tot el territori, que dona lloc a 600 llocs de treball cada mes, doncs quan és estiu, a l'època estival i de vacances es supera i es fa més gran, doncs és una trobada molt important que es pugui fer aquí a Olot, no?
El conseller ha confirmat que Olot podrà oferir el servei de Soc Empresa que la Generalitat començarà a desplegar a les oficines d'ocupació que té repartides arreu del territori.
A la mateixa línia hem de parlar, evidentment, de la protagonista a casa nostra d'aquest cap de setmana, com és la Fira Sant Lluc d'Olot, que ha omplert de visitants al centre de la ciutat. La ramaderia, el dibuix i els vehicles han estat els pilars de la fira multisectorial amb més història d'Olot. La fira s'ha sumat a un programa de gairebé un centenar d'activitats complementàries. Això significa un 25% més que l'edició passada. Guillem Guardiola.
La Fira de Sant Lluc, la fira més antiga d'Olot, ha tornat a bategar aquest cap de setmana. El centre de la ciutat s'ha omplert de milers de persones en una fira que ha comptat amb gairebé un centenar d'activitats. El bon temps ha sigut un dels protagonistes i segurament un dels grans motius de l'èxit que ha tingut la iniciativa. El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Baireda, ha mencionat les activitats més destacades del cap de setmana.
Bé, un dels espais sempre, la ramadera doncs, per tot el públic infantil és molt agraïda, és un espai que a les famílies els agrada molt, tot l'espai també de jocs de la plaça Major també fa funcionar molt bé. També tot el vehicle d'ocasió, ens diuen els concessionaris que hi havia molta gent demanant informació, interessar-se doncs, per als nous models que han sortit i per tant també ha funcionat molt bé i en general doncs, molts visitants també d'altres comarques que ens han visitat tant dissabte com diumenge, no? A partir de les enquestes que hem pogut fer i per tant també contents que a part de la gent d'Olot i la Garrotxa, gent d'altres comarques ens visiti i aprofiti aquest cap de setmana.
Precisament un dels grans reclams ha sigut la Fira Ramadera. Una trentena de corrals de bestiar com aus, conills, porcs, vaques, ases i cavalls han estat exposats en una dotzena de casetes de fusta. Un dels responsables, Eric Joanola, ha assegurat que la resposta ha sigut molt bona, però ha reconegut que la malaltia de la llengua blava ha condicionat la fira.
Bueno, la llengua blava actualment és un problema, s'està vacunant a totes les explotacions de vaques, ovelles i cabres i això fa que a la fira potser no tots els ramaders s'hagin volgut arriscar a venir aquí.
En paral·lel també s'ha mantingut la fira del vehicle d'ocasió que ha arribat a la seva 14a edició amb gairebé una desena de concessionaris de la comarca que han exposat més d'un centenar de vehicles al Firalet. El cap de vendes de Toyota a Olot, Jordi Comelles, ha destacat les principals novetats d'enguany.
Sí, n'hi ha d'importants. Cada marca ha portat alguna de novetat. Nosaltres mateixos amb Toyota hem portat el nou Land Cruiser, que és una icona mundial dels totterrenys que tothom coneix, que ha tingut molt d'èxit i tothom que ha passat per aquí s'hi ha fixat segur. I alguna altra marca també per aquí ha portat algun cotxe molt, molt, molt nou, que no estaven acostumats, no els hem vist encara rodar per les carreteres, que m'han explicat i que també doncs, fa molt de reclam. Això fa fira, la gent es mira les novetats.
El dibuix també ha sigut, sense cap mena de dubte, una de les activitats més emblemàtiques de la Fira de Sant Lluc. Una cinquantena de pintors, expositors i artistes d'arreu de Catalunya han exposat i venut els seus dibuixos al llarg d'aquest dissabte. El president del patronat de la Fira del Dibuix d'Olot, Marian Baireda, ha admès que la pintura i el dibuix no passen pels seus millors moments, però ha celebrat que els canvis que s'han fet aquest any a la Fira del Dibuix hagin funcionat.
Hem ajuntat els pintors en una sola galeria, també hem utilitzat part de la carpa i ho hem lligat d'aquesta manera amb els tallers i amb les activitats gratuïtes que realitzem durant aquest dia, i per tant creiem que hem trobat una nova manera i una nova fórmula per els pròxims anys.
Per la seva banda, qui tampoc s'ha volgut perdre a la Fira de Sant Lluc han sigut els futurs representants del pubillatge de la ciutat i la comarca. Una quarantena de candidats a pubilles i hereus hi han participat. Segons la presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, Adela Moya, és un acte que continua tenint molt bona salut.
Gràcies a ells, i sort n'hi ha, doncs, que tenim encara molts participants cada any, que els hi fa il·lusió participar d'aquesta diada, i bueno, podem estar contents i dir que l'acte té molta salut.
Una cinquantena de parades han omplert el Firal d'Olot amb motiu del mercat d'artesania. La ciutat també ha plegat altres activitats destacades com el mercat de col·leccionisme i andròmines, la Fira del Disc i la Mostra de Bonsais al Claustre del Carme. Una nova Fira de Sant Lluc que ha pogut celebrar-se sense incidències i amb una gran notícia, el bon temps.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Santi Reixac diu que té el compromís de l'anterior govern de la Generalitat perquè la Garrotxa mantingui les partides econòmiques, tot i no estar inclosa a la nova llei de muntanya. Està previst que aquesta llei s'aprovi a principis de l'any vinent i ara el president del Consell Comarcal de la Garrotxa està pendent de poder-se reunir amb els nous responsables de la Conselleria de Territori. Vol saber si la Garrotxa entrarà o no en aquest projecte, però està convençut que mantindran el 1 milió d'euros anuals per millorar camins o el servei de bus comarcal. Gerard Puigdemont.
A principis de l'any que ve, el govern de la Generalitat té previst aprovar la nova llei de muntanya. A la nova llei, la comarca de la Garrotxa no hi figura d'entrada, però Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell Comarcal de la Garrotxa, diu que l'anterior consellera de Territori, Esther Capella, li va prometre que la Garrotxa no perdria les ajudes, tot i no estar inclosa pròpiament a la nova llei. Ara, diu Reixac, estan pendents de veure què fa el nou govern i els nous responsables de la conselleria. Actualment, la Garrotxa rep prop d'un 1 milió d'euros a l'any per formar part d'aquesta llei.
Ens treuen que pertanyem a la llei de muntanya, però també ens han inclòs nosaltres com a Garrotxa, que no perdem de les subvencions. Però ara veurem amb aquest nou govern a veure si ens quedem igualment com érem abans o veure doncs, ara què vol fer, perquè ara es tracta d'anar coneixent els consellers nous que van posant i d'anar parlant amb ells a veure quines intencions tenen. Amb l'avantprojecte ja ens hi compten, eh? O sigui, quan van venir aquí van aconseguir que la Garrotxa surti en el nou conveni que volen fer.
Santi Reixac està a l'espera de poder parlar amb els nous membres del govern. La nova llei ha d'abordar accions per a diverses qüestions del dia a dia de les comarques incloses, com per exemple el despoblament, les dificultats d'accedir a l'habitatge o la manca d'infraestructures i serveis. La llei que encara avui és vigent és de l'any 1983 i per la Garrotxa ha estat clau per a la creació de línies de bus a nivell comarcal, millora de camins o electrificació de zones rurals disperses, entre altres accions.
Precisament parlant de transport, en aquest cas el d'Olot, durant aquesta setmana s'afegirà una parada al TPO, a la nova oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya ubicada a Les Mates. L'Ajuntament d'Olot ha modificat lleugerament la línia A i ha decidit afegir una parada en aquest punt de la ciutat quan el bus vingui de l'avinguda Pere Badosa del Club Natació Olot.
L'Ajuntament d'Olot ha fet canvis en la línia LA del TPO. Durant aquesta setmana s'afegirà una parada més de tornada a la zona de Les Mates, a l'altura de l'oficina l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya que des de fa uns mesos s'ha traslladat en aquest punt de la ciutat. En parla Pep Berga, alcalde d'Olot.
Doncs és una modificació que en aquest cas ha de beneficiar totes aquelles persones que necessitin anar al Servei d'Ocupació de Catalunya, que com sabeu està ubicat a les Mates en aquest moment, i per tant hem aprofitat també el fet de que el TPO baixa per l'avinguda Pere Badosa fins al final del Club Natació Olot, perquè en el moment de tornada hi hagi una parada just davant del Servei d'Ocupació de Catalunya.
L'equip de govern ho va aprovar a la Junta de Govern local de fa uns dies davant la previsió que aquesta parada podia tenir més demanda en l'actualitat. També lligat al TPO durant la revisió del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible d'Olot, es preveu la possibilitat de fer aportacions fora de l'àmbit tècnic amb la nova concessió del transport.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En cultura, Eva Durban rep les ales a la cultura. La coreògrafa ha estat reconeguda per l'Ajuntament d'Olot per la seva trajectòria i per la promoció de la dansa que ha fet a la ciutat i en especial en el camp de la dansa inclusiva. El Teatre Principal d'Olot s'ha omplert aquest dissabte per homenatjar a un dels màxims exponents de la cultura olotina del moment.
La coreògrafa Eva Durban ha rebut emocionada i sorpresa les ales a la cultura, el reconeixement que l'Ajuntament d'Olot fa a aquelles persones que hagin destacat per la seva trajectòria en el camp de les arts.
Tot una sorpresa, tot, en don, l'Albert Marquès i les meus alumnes aquí, això no m'ho esperava, però no m'esperava res. No m'esperava tampoc ales de cultura, no? M'agrada molt aquest títol. Em sento identificada amb la paraula ales. Per mi ales significa creativitat, imaginació, llibertat d'expressió, comunicació.
Nascuda a Alemanya fa 60 anys, Durban fa més de 4 dècades que ensenya dansa a diferents escoles. Precisament un dels darrers camps amb els quals ha treballat ha estat en la dansa inclusiva. Sense anar més lluny enguany, durant el festival Sismògraf va dirigir la peça Entra, una demostració que la dansa no hi entén de cossos i és que un grup de joves, amb discapacitat física o sense, construïen un tot per explicar la seva història. Fa uns anys va crear l'escola CorArt, a Olot. L'Eva també estudia tècniques i mètodes en el camp de la dansa com a eina de comunicació i expressió, com la biodança, la dansa lliure o la dansa teràpia. A l'acte d'aquest dissabte recordava les dificultats que va tenir ella, però que tenen els pares que tenen fills malalts.
Des de que vaig ser mare, la dansa em va salvar de caure malalta, anímicament i mentalment. Pel fet de cuidar sola d'un fill amb paràlisi cerebral molt malalt, sobretot durant els primers 8 anys de la seva vida. Haver de treballar per viure i pagar la persona que es quedava cuidant Christian, perquè en aquell temps encara no existia l'ajuda a domicili sense pagar-la. Sense cap ajuda econòmica ni domiciliària era com algo impossible.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, deixava clar el perquè Eva Durban mereixia rebre les ales a la cultura.
Per fer que la dansa sigui per tots els cossos, ja que els cossos són sempre diversos, per abolir privilegis i per ser culturalment i políticament radical, per ajudar-nos a pensar els espais dels artistes i del públic, per fer-nos pensar en un vocabulari inclusiu, per fer-nos reflexionar i reflexionar sobre els nostres prejudicis, per tot això, i recordant sempre que l'art és sempre un acte d'amor i de generositat, des de l'àrea de cultura i de l'Ajuntament hem decidit aquest any otorgar les ales de la cultura a la ballarina i coreògrafa Eva Durban.
Fa més de 2 dècades que l'Ajuntament d'Olot fa entrega d'aquest reconeixement. El darrer en rebre les ales de la cultura havia estat l'arxiver Toni Mayans l'any passat, però també han recollit aquest guardó Carme Simón, Josep Murgà, Àngel Girona, Marta Puig o Pep Fargas, entre altres.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Un gol de Joaco al minut 93 fa justícia a l'estadi municipal. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
La Unió Esportiva Olot va empatar a un in extremis contra el Sant Andreu després d'un molt bon partit de futbol. Els olotins, en moltes ocasions, en la segona meitat, van mereixer sumar almenys un punt contra el líder i allargar així la ratxa d'imbatibilitat, que ara ja és de 5 jornades. L'estadi va viure la millor entrada de la temporada amb 1.500 espectadors, 300 dels quals del Sant Andreu. Com sempre, ens ho va explicar tot plegat en directe a Ràdio Olot el nostre company David Planella.
Un gol de Joaco Peñalver en el temps afegit va fer emmudir els 300 aficionats del Sant Andreu que no havien parat d'animar en tot el partit i va fer esclatar l'eufòria a la resta de l'estadi municipal, que va viure la millor entrada de la temporada amb més de 1.500 espectadors. L'extrem barceloní es va fer amb una pilota solta al segon pal i després de protegir-la davant del seu defensor, fins i tot de ser agafat, va acabar fusellant la porteria del Sant Andreu, va marcar l'1-1 i va fer justícia, tal com destaca el tècnic Pedro Dolera.
I crec que ha sigut un vendaval, vull dir, al final no sé quantes ocasions hem tingut, però el porter d'ells avui és un 10, no, un 11, vull dir, els ha salvat i això diu molt de nosaltres. El públic ens ha ajudat molt també, bueno, ha sigut un partidàs, la veritat és que per l'espectador entenc que paga una entrada per veure un partit així mola i bueno, vull dir, al final te quedes amb un punt i encara idiota.
Va ser un molt bon partit de futbol amb una part per cadascú. A la primera, l'Olot va començar bé, amb dues ocasions clares, un xut de Marc Mas que va tocar Nil Torreguitart i va acabar el travesser i un xutal de Pau Salvans, però es va desinflar quan va rebre el gol del Sant Andreu. Els quadribarrats es van avançar amb un xut de Gorriti que es va enverinar perquè el va tocar Forés i va baixar en picat direcció a l'escaire de la porteria de Ballester.
Veníem de l'1-0 a favor en dues ocasions claríssimes i hem passat amb un xut darrer gol. Llavors sabíem que el Sant Andreu per davant del marcador és un equip que pot submetre perquè té molt bons jugadors, filtra molt bé la bola, no la regala, la té. Penso que la possessió potser la segona, la primera part ha sigut un, no sé, un 65, inclús pot ser un 70 a favor d'ells.
En canvi, a la segona meitat, l'Olot va fer un pas endavant i va crear moltes ocasions a la porteria d'un Nil, que va ser el millor jugador del partit. Marc Mas va tenir les més clares. Al minut 15 va rematar tot sol amb el cap, però ho va fer massa centrat. I el 35 va fallar amb el peu davant del porter. També ho va intentar molt Gompi, que va topar primer amb el lateral de la xarxa i més tard amb Nil. Però qui finalment va marcar va ser Joaco, al minut 93. I després, l'Olot fins i tot va tenir temps de fregar el gol de la victòria, amb un bon xut de Torres i una pilota fora en el refús del porter que va intentar Gompi. Per tot plegat, Dolera considera curt el punt, però també demana valorar-lo.
Hem de valorar-lo. És el líder, o era el líder, és un equip boníssim, que té una afició que és un escàndol, que anàvem perdent 1-0. Bueno, portem 5 setmanes sense perdre, l'equip està fent, bueno, crec que un joc atractiu. Defensivament concedim molt poc, el gol d'avui, vull dir, li poden fer a qualsevol equip. Ha sigut un xut cap endavant i en Forés l'ha tocat i fa un golaç, no?
Amb l'empat a 1 a casa contra el Sant Andreu, l'Olot encadena 5 jornades invicta, suma 11 punts a la classificació, en té un de marge amb el play-out i 2 amb el descens, i també és a només 2 punts de la zona de play-off. Diumenge que ve, nou partit d'alt voltatge contra l'actual líder, el Sabadell. Serà a les 6 de la tarda a la Nova Creu Alta.
De futbol passem a parlar d'hoquei patins i ho fem amb males notícies, perquè l'hoquei Olot es va veure superat aquest dissabte pel Club Patí Manlleu i va caure l'estrena a la Lliga per 3-6. Els olotins sempre van anar a remolc i no van estar gens encertats, sobretot des de la bola aturada. Fins a 5 faltes directes no van transformar el conjunt de Miquel Ràfols, que va ser derrotat per un Manlleu més intens i efectiu. És la primera vegada en 4 temporades que l'hoquei Olot perd el primer partit de Lliga a l'hoquei Plata. L'hoquei Olot començava un nou curs aquest dissabte a l'hoquei Lliga Plata amb la il·lusió de repetir els inicis de les darreres temporades. Ho feia a casa amb la seva gent i arribant a un bon ritme de la pretemporada. Però la categoria no perdona i el conjunt olotí va pagar molt cars els seus errors davant el Club Patí Manlleu. Els osonencs van sortir millor al partit i van ser un punt més intensos respecte al conjunt olotí, després de ja demanar un temps mort quan només es portaven 4 minuts. Els amics i Ràfols van veure com Autet marcava el 0 a 1. Un gol que demostrava que els visitants aquest dissabte havien començat molt millor el partit. Per part olotina, la reacció, però, no va tardar, molt gràcies al gol de Tomàs Mercè a boca de canó. L'1-1 arribava al minut 8 i podia encaminar un canvi de tendència al duel. No va ser així, el Manlleu va estar més efectiu i a falta d'un minut pel descans va marcar el segon, obra de Joan Picard. 1-2 just abans del descans i que podria haver estat igualat si la bola de Tomàs Mercè no hagués anat al pal a menys de 36 segons d'enfilar el camí de vestidors. El tècnic de l'hoquei Olot és Miquel Ràfols.
En aquest partit en concret ells han sent millors, han controlat
més les emocions, han set més efectius a les àrees i sempre han tingut el partit com a molt empatat, no hi ha hagut cap moment que els hagin pogut posar la dificultat d'estar nosaltres per davant en el marcador i que vingués una mica la seva precipitació o les seves ànsies per donar-li la volta.
A la represa, Marc Prat va aprofitar el rebuig del pal d'una falta directa que ell mateix havia llançat i que va significar el 2-2. L'Hoquei Olot tornava a empatar un gol en contra, però l'alegria només duraria 30 segons. Cudi va anotar el 2-3 de penal i el partit va tornar a fer pujada. Els olotins van buscar generar perill, no van trobar el gol i a l'altra banda van encaixar 3 més, tant en bola aturada com també el contraatac. A la recta final el marcador ja era de 2-6, l'Hoquei Olot va desaprofitar fins a 5 faltes directes i només Adam Gossinyer va poder maquillar el marcador amb el 3-6 definitiu.
Bueno, nervis, ganes, és una barreja una mica de tot, però sí que la temporada es fa molt llarga, els amistosos, tot i que en juguis molts no deixen de ser amistosos i llavors bueno, al final quan t'enfrontes el primer partit a casa amb aquest pavelló que sempre fa goig, doncs a vegades aquestes ganes et poden, et fan que tinguis algun error que no toca i a vegades també que no tinguis poder aquest punt de pausa o aquest punt d'encert per finalitzar accions.
Derrota en la primera jornada de Lliga a casa i després de sempre començar sumant en la categoria de plata les tres temporades anteriors. El proper compromís dels de Miqui Ràfols serà dissabte vinent a partir de 8:45 del vespre a la pista de Lloret. I en tenis taula també derrota, perquè el club tenis taula Olot va encaixar la tercera derrota de la temporada a Priego aquest divendres per 4-1. Els olotins van anar sempre a remolc davant el vigent campió de la Superdivisió. L'Olot ara torna a casa per rebre aquest divendres al Linares.
Després de la gran victòria per 4-0 contra l'Escala, el club tenis taula Olot no ha pogut contra el vigent campió de Superdivisió, el Cajasur Priego. Els olotins arribaven a Còrdoba en posicions europees, però res més lluny de la realitat. La superioritat dels andalusos es va fer palesa des de l'inici del maig. I això que Diogo Silva va estar molt a punt de derrotar Carballo. El portuguès guanyava per 0-2, però el jugador del Priego va acabar forçant un cinquè joc que es va acabar emportant. La derrota va fer molt de mal a l'Olot, tot i que en el següent partit va ser Arnau Pons qui va aconseguir forçar el cinquè set després d'un 2-0 en contra. El català va acabar perdent davant Sutherland en un darrer joc d'infart. En el tercer partit va aparèixer Provost per donar una mica d'alegria a l'Olot. El francès es va desfer de Lillo en 4 sets i va donar un bri d'esperança als olotins. Amb el 2-1 en el marcador, Silva va perdre de forma clara contra Sutherland. La sorpresa va arribar en el cinquè partit amb una derrota contundent de Provost davant un Carballó que només va necessitar 3 jocs per guanyar el francès. Amb la desfeta, el club tenis taula Olot confirma un mal inici de Lliga amb 3 derrotes i una sola victòria. L'equip torna aquest divendres al pavelló d'esports d'Olot per rebre el Linares, un conjunt que acaba d'ascendir a la màxima categoria estatal.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, potenciar i crear el gust per llegir a través dels clubs de lectura. Aquest curs, la llibreria Isop ofereix 4 clubs de lectura per a infants i joves i diverses propostes per a adults. Des d'Olot Televisió i Ràdio Olot hem assistit al de Lleons i Ratolins, dirigit a nens d'entre 4 i 5 anys. Natàlia Moreno.
Aquests dies s'ha tornat a engegar la iniciativa Fa 6 anys tria un llibre, engegada pel Departament de Cultura de la Generalitat i el Gremi de Llibreters de Catalunya. Té l'objectiu de promoure l'hàbit lector entre els més petits, que es descobreixin les llibreries i que aprenguin a donar valor als llibres. Precisament per consolidar i crear aquest gust per la lectura, a banda d'aquesta iniciativa, al llarg de l'any existeixen multitud d'activitats i propostes, una d'elles els clubs de lectura per infants. A Olot, la llibreria Isop ofereix 3 clubs infantils, un de juvenil i diverses propostes pels adults. Agata Los Santos, llibretera i responsable dels clubs de lectura, explica que en aquestes sessions no es treballa directament la mecànica de la lectura, sinó que s'aprofundeix en la interpretació que cadascú fa del propi llibre.
Nosaltres el que fem és generar aquesta sensació positiva de lectura i ajudar a aprofundir en la lectura. No? La mecànica se n'ocupa en uns, nosaltres és més fer aquestes connexions, saber llegir allò que diuen entre línies i darrere de les línies, no? Que jo crec que és una de les coses que s'obté en un club de lectura.
Aquest dimecres, des d'Olot Televisió i Ràdio Olot, hem pogut assistir a una d'aquestes sessions. És el Club de Lectura dels Lleons i Ratolins, dirigit a nens i nenes d'entre 4 i 5 anys. Les trobades es fan amb un acompanyant adult. Los Santos explica que es tracta d'intentar crear un record positiu de la lectura en família.
Bé, la idea és que la lectura, com abans s'acompanya en família, més fàcil és que es consolidi l'hàbit lector, no? Abans que arribin doncs, els moments que hi ha distraccions més grans, com poden ser doncs, les pantalles, els amics, les sortides, les extraescolars. No? Llavors, si nosaltres tenim aquest record positiu de lectura en família, no? Que hem compartit amb el nostre pare, la mare, l'àvia, la tieta, aquesta estona bonica de lectura, de relectura, sobretot, que és el que passa molt en aquestes edats, és una cosa que ja queda en la nostra memòria. No? I sempre més associem la lectura en un record bonic, en un record de vincle, d'afecte. I això ja queda marcat per tota la vida.
La llibreria Isop, des de la seva obertura l'any 2022, ha comptat amb un extens calendari d'activitats literàries durant tot l'any i per totes les edats, com les presentacions de llibres, recitals o tallers, però també els clubs de lectura, assegurant que després de 3 anys estan satisfets de la rebuda d'aquesta activitat.
Potser pel fet que es crea una comunitat, no? Sobretot en un món com és una llibreria o com és una biblioteca, que sí que hi ha aquesta comunitat de gent que es va retrobant, no? I això passa tant per adults com passa per canalla. I en el nostre cas, la veritat és que estem molt contents amb la demanda que hi ha hagut, no? La quantitat de gent que ens va venint, gent que potser per extraescolars un any es desapunta però després torna a venir, i gent molt fidel que porta ja 3 anys amb nosaltres fent club. La gràcia és veure'ls que després de 3 anys diuen «Ah, això, el primer any de club, vam llegir i això, no? I veus que ells estan fent tota aquesta connexió, no? Que dintre del seu cap s'està creant aquest gran llibre, no? Aquesta gran biblioteca de llibres llegits. Això és molt bonic de veure com es va consolidant.
Els clubs de lectura de la ISOP tenen una matrícula de 30 euros més la compra del llibre a la llibreria cada mes. Per més informació sobre inscripcions, podeu consultar-ho al web de la mateixa llibreria, llibreriaisop.cat.
Amb la importància de la lectura, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 21 d'octubre de 2024. Ara us deixem, com sempre, amb l'actualitat esportiva del cap de setmana amb el tercer temps d'en David Planella. La informació més pròxima torna a partir de les 3 a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.